Entre músiques, un programa dirigit i realitzat per Antoni Salvador.
Hola, gràcies per sintonitzar Cope Menorca, gràcies per escoltar una vegada més un programa d'Entre músiques. Entre músiques, com sabeu, és una xerrada informal amb un convidat o convidada que ens arriba dels diversos mons: el món social, el món cultural, el món esportiu, el món econòmic, etc. El convidat d'avui és en Miquel Àngel Pons. Gràcies, Miquel, per venir, per estar aquí permanentment.
Molt bon dia, avui he passat a l'altra banda del vidre. No?
Sí, això és una cosa que normalment no estàs gaire acostumat.
No, ho he fet molt poques vegades perquè jo estic acostumat a estar a la banda on hi ha els controls, aquí on és tu ara, i tenia la gent que xerra amb jo una mica enfora a l'altra banda del vidre. Sí, serà una experiència nova.
Sí que és una. Miquel Àngel Pons Moll va néixer, jo dic casualment, a Mó, perquè de fet ell és de Ferreries, el que passa que per les circumstàncies que sabeu, la gent se'n va a la clínica de Mó i devia néixer allà. Fa 36 anys que viu a Ciutadella i en farà 39 que fa feina a la COPE. Té dos fills, tots dos graduats en publicitat i màrqueting digital. En els 11 anys feia feina de mosso a una fàbrica de sabates. Va estudiar el batxillerat en els Ramis i Ramis de Mó. És un radioescolta i radioaficionat des de molt antes de fer feina a la ràdio, i ell s'anomena un autodidacta en temes d'electrònica i informàtica. És una de les seues aficions i, per tant, clar, és autodidacta, ell mateix se forma. Està en plantilla a Cope Menorca des de l'any 1984, però amb els 16 anys ja va començar a col·laborar fent programes. Ha fet quasi de tot a la ràdio, diu ell, manco de comercial a informatius. Durant 5 anys ha estat també responsable de temes tècnics de COPE a totes les Illes Balears. Viatjava cada setmana. És una persona que coneixeu molt, és una persona que és, per nosaltres, la veu de la ràdio de Menorca, és una de les millors veus que tenim a Menorca i és una persona que va costar que vingués en el programa perquè, com diu ell, està acostumat a estar a l'altra banda del micro, controla i programa. I la seva feina inicialment sempre havia estat inicialment de control, el que antes passava molt en els ràdios, que és allò d'estar controlant, posar les músiques, etc. I a l'altra banda hi havia locutors.
Sí, però no te creguis. Jo vaig començar fent Los Populares, que eren aquell típic programa de discos dedicats, i ja el fas tu d'autocontrol. De fet, les ràdios petites, la majoria de programes es fan amb autocontrol. Jo sempre dic que si duguéssim a una emissora petita com la nostra a gent que estan acostumats a fer feina a Madrid o Barcelona, no s'hi trobarien, perquè aquí feim una mica de tot. I això de fer autocontrol per una emissora grossa és una mica estranya, però per nosaltres és una cosa molt habitual i molt normal. Sí.
Efectivament. I inclús avui en dia hi ha a televisions, veus, sí, molt de locutors que tenen, estan controlant...
Sí, o reporters que es filmen els reportatges amb el mòbil, el trípode, se'l col·loquen, es col·loquen davant i graven la crònica.
Això és per una qüestió d'economia.
De manca de personal, perquè antigament Ràdio Nacional aquí a les Illes Balears, i no fa tant d'anys, quan hi havia una roda de premsa, hi anava el periodista i el tècnic que era el que gravava. El periodista, diu, un aguarto, que és un aparato. A més, solen ser molt, molt petosos, quasi tots els periodistes, també hi ha que dir-ho.
Ja, sí que és bo. Miquel Àngel, tu, direm, vas néixer a Ferreries.
Bueno, a Mont, però són de Ferreries.
Ja ho sé, sí, això és el que ens passa a nosaltres, és a Ciutadella, que sí, tenim mitja Ciutadella.
Que nascut a Mont.
Però no us ho l'hem dit mai, nosaltres sempre tenim que nascut a Ciutadella.
Jo sí que ho dic, sobretot quan xerres amb qualcú de Mont, per exemple, que a vegades veus que van a xerrar de Ciutadella i no gosen allò de seguir per allò d'aquesta rivalitat suposada que hi ha. I jo dic, tranquil, jo som de Ferreries, eh? I més, he nascut a Mont.
Sí, nascut a Mont, clar. Per bona sort, avui en dia, ja des de fa anys, sí, bastant d'anys, els que neixen a Mó, jo tinc els dos fills meus que també ho, sí, són de Mó, s'inscriuen però a Ciutadella i figura, entre cometes, que han nascut a Ciutadella.
Jo crec que encara són de Mó, mira, però bueno, és igual, no passa res.
Bé, el que t'anava a dir, tu, sí, a Ferreries, direm, hi vas fer uns quants anys.
Sí, fins als 23, bé, fins als 27. Sí, sí, vins dels 27.
Dins la teua família, direu, éreu molts de família, no m'ho vaig posar, però jo conec una germana, segur.
Idò, jo som més major de 5 germans i tu coneixes la que canta. Bé, de fet, canten totes dues, la Margarita i la Joana, però tots coneixen la Joana, suposo.
Sí, sí. I els teus pares encara estan vius?
No, mon pare no, va morir ja fa més de 10 anys, mon mare en 90 anys no està massa bé, mesquina, però els germans tots són vius, tothom està bé.
I a Ferreries teniu sa casa paterna?
Tots viuen a Ferreries, llevat d'això que he vist aquí a Ciutadella. Sí,
tu,
sí.
I, perquè tu, clar, a Ciutadella vius des de fa molts anys.
Sí, des de fa 36 anys.
Sí, bueno, vull dir que faria 36. Sí, deies que 36 a Ciutadella, que doncs la primera vaca que et vas casar aquí a Ciutadella.
Exactament, sí, sí. Però jo fa molt des que he vist aquí, però va ser una cosa que el dels carrers de Ciutadella, control, els més importants, si qualcú t'atura a vegades, qualque turista, perdó, tal calle, i jo dic, no, perdó, no són d'aquí, jo no sé... Sí.
Bé.
Si me demana per segona temporada a Esborn o la catedral, sí, però si me demana qualque carrer...
Et demana els carrers Sant Jaume, ja...
Perdó, no són d'aquí, jo, no són d'aquí. I sóc que la meva part actual es coneix tots els carrers i tothom de Ciutadella, a vegades me diu, som la Matia, que no sap estar al carrer on estàs, mira.
Bueno,
sí, sí.
També ets estat molt també dits a ràdio, no a fora, ets estat durant molts anys, el que deies tu, no feies reportatges de fora, sinó que estaves dins...
No, més dies que de fora, també he anat a fer, ara feim molt d'exteriors i ho feim perquè avui en dia és molt fàcil, sí. Antigament per fer un programa exterior també és de mitja hora, avui en dia cap dins una maleta, el que has de menester, perquè ho feim per internet i és molt fàcil, i sortir després, vaig sortir del 2007 al 2012, quasi cada setmana viatjava a Eivissa o a Mallorca per qüestions tècniques. Jo vaig a Mallorca, vaig viure uns estudis nous que van inaugurar l'any 2008, que són fantàstics, Eivissa també hi vaig molt de temps, el que em va permetre veure que aquí a les illes no són tan diferents. A vegades, Mallorca o Eivissa. Primera, gent de Menorca que ha estat a Eivissa n'hi ha molt poca, i al revés, molt poca gent. Però no són tan diferents. Quan trobes un eivissenc, que és complicat trobar un eivissenc que sigui d'Eivissa allà, però veus que tampoc no són tan diferents.
No, i a xerrar, inclús, et sembla molt
sí,
més que no és mallorquí amb
sí, nosaltres. Però, per exemple, em record que un company, en Pepe, que era el company que tenia a Eivissa un dia, diu, tinc que anar a cercar la caixa de ferramentes, les eines, diuen ferramentes. Sí. I un dia li vaig dir, escolta, hauríem de baratar això. Baratar, no saber què era de baratar, de canviar una cosa.
Sí.
Xoquen segons quines coses. I amb els mallorquins, supos perquè estic més acostumat, perquè sempre hem tingut jefes mallorquins, m'ho sentim més propers i sembla que són més nostres. Sí, sí.
Bueno.
La, 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 la. La, 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 la.
Feia estona que no la sentia.
Això és el primer record que tinc jo de la ràdio. El dia que fa 4 anys, bé ben record, nosaltres vam estar fins a... visqui jo així 9 anys en el lloc de Vinitzam, que era d'en Carlos Salort i de Nadora, i ara és d'en Sebastià Fas. I el dia que fa 4 anys, que nosaltres sempre tenien la ràdio, els vespre escoltaven el Rosari i el futbol, els cap de setmanes, i després escoltaven també d'Espanya per a los Españoles i tots aquests programes clàssics que feien a Ràdio Nacional d'Espanya a Barcelona. I aquesta cançó tinc que recordar el dia que jo fa 4 anys a la ràdio escoltar aquesta cançó. El pròxim record que tinc ja és del funeral del bisbe Pasqual a través de Ràdio Popular. Tenia jo 7 anys.
Sí, és que pensava que aquesta cançó no és tampoc de la teva època, és una miqueta posterior, o sigui, perquè jo, es dir papà, me'n recordo jo també.
Sí.
Perquè durava molt tantes les peces.
No és com ara, que una cançó dura 2 mesos i ningú se'n recorda després.
Aquesta cançó a Ràdio Popular de Menorca sentia moltíssim, perquè si gent te la demanava.
Exactament.
José Guardiola era més una de les veus millores que teníem a Espanya, com a veu.
En Pepe Utxa, li dono.
I això és la seva fia.
Sí. Que era l'època, això deu ser de la mateixa època que en Sinatra va cantar una cançó en sa fia, aquella de les botes, no sé què, una cançó també molt famosa. No?
Sí, aquestes botes són per a caminar.
Exactament, sí.
En Nancy Sinatra.
En Nancy Sinatra, sí, sí.
Sí que es va. Direm, tu a la ràdio, quan vas començar, perquè sempre ets estat, com deies i apuntaves, molt disposat per la ràdio, sí. Sempre vaig saber que la ràdio seria una de les seues sortides. No la vas començar però a Ferreries, o sí?
Sí, a Ferreries estaríem amb els dos companys que jo vaig entrar a la ràdio, on jo vaig començar als 11 anys a fer de mosso a una fàbrica de sabates, que avui en dia seria delicte de presó, vull dir,
no,
tant per jo com per l'empresari com es pare.
Moltíssima gent, va començar entre 11 i 12 i 13 anys.
Acabaves l'escola a les 5, anaves a fer la baraneta i a les 5 i mitja anaves vint a les 7, una hora i mitja, a fer de mosso, a ajudar a preparar les partides de sabaters. Hi havia un company en Guillem Coll, que encara es viu i molt viu a Ferreries, que ell li agrada moltes hores electròniques i electricitat, i va fer que jo m'agradés aquest món d'escoltar emissores d'ona curta estrangeres. També coneixíem en Damià Febrer, que va estar molt d'anys també a Ràdio Popular,
i a Televisió Espanyola.
Sí, perquè jo vaig entrar quan ell se'n va anar a Televisió Espanyola. Ell se'n va anar, va desaparèixer, sí. I és cada dues setmanes telefonen en Caprinet i li diu: som a Palma, faig feines a tele. I jo vaig entrar després. I van començar a Ferreries, que en Guillem, que sabia molt d'electrònica, van fer una emissora d'FM, d'aquestes molt petitona, que et sentia només a dos carrers, i van començar a posar música i a fer classes de telegrafia, perquè jo m'havia de treure el títol de radioaficionat, i que el temps havies d'aprendre a morse. I ell a casa seva, i a joc a nostra, allà, practicàvem, i m'ho sentia la gent. I entrarien a posar-me qualque música.
I el morse l'apreníeu amb un codi mnemotècnic, allò, per dir isla, feien isla, són dos punts.
Era, sí, jo me'n recordo que era molt, jo en sabia molt, quan mos vam examinar, era mestria molt, i érem uns 50 que mos havien d'examinar, i sí que hi havia, va haver dos grupets, un que estava de vora jo, perquè jo en sabia bastant, i un altre de vora en tot és Faroler, que es mor ja desaparegut, sí. fa temps, i que ell també en sabia per sa feina, i sé que quan vam veure que nosaltres dos sabien de què anava sa cosa, tothom es va posar de vora jo, de vora ell, i així tothom va provar. Sí.
Tenen una sintonia.
Això va ser jo amb en Guillem i amb en Damià van començar a fer un programa que és de DX Menorca, que era sobre escoltar emissores d'ona curta i qüestions tècniques així molt bàsiques. I la sintonia era aquest Patrulla Americana d'en Glenn Miller, amb una altra versió, amb un disco de quatre fases de sa casa d'Eca, que sonava espectacular allò aquell temps, i era la sintonia d'aquest primer programa.
Sí, aquest és un d'autèntic, sí, no sí, sí, quatre
sí,
fases.
Exactament, no? Sí. I jo me'n record que gravàvem el programa a Can Damià, a Can Damià, o ara a on hi ha Ferreries, fa poc hi ha una casa gastronòmica, aquí on hi havia Can Maceo de tota la vida, i ja tenia un estudi, com aquest més o manco, i gravàvem el programa entre setmana, i jo els dissabtes de matí que fa pesbús a les 8, en sa cinta, venia d'estudis del seminari, i a les 9 posava en sa cinta, acabava, i jo tornava cap a Ferreries. Això va ser el primer contacte amb sa ràdio, i tenia jo 16-17 anys, més o manco.
En sa ràdio aquí?
Sí, amb Ràdio Popular, sí, el senyor Damià,
Tu en el senyor Damià el vas conèixer?
Sí, el senyor.
Perquè jo em pensava que tu havies entrat amb en Cabrinet.
I... Sí, entrar fixo, sí. Però jo quan tenia 16 o 17 anys hi havia el senyor Damià, i hi havia en Juanito Roca, hi havia en Toni Fernández, encara hi havia en Jean-Claude, i tots aquests, en Toni Kay, tota la gent històrica de la ràdio. Sí. Però jo només hi anava els dissabtes de matí, dues a cinta, posaven el programa nostre i punt. I la gent me demanava: i en Juanito Roca, què tal? I clar, perquè era una estrella en Juanito Roca aquell temps de la ràdio. I jo, normal, clar.
De Juanito Roca i Antoni Pons, Antoni Kay, tots dos feien un programa des matí que es deien Trabajo i Música.
Exacte, sí.
Feien diversos.
Que eren un programa, que ara desvelarem un secret, que ells gravaven els programes, les entrades dels discos, els gravaven un dia cada setmana i en gravaven per tota la setmana. Pujaven la cinta dalt en Antoni Fernández, la cinta i el munt de discos. Presentaven la cançó i posaven el disco. Com t'equivoquessis d'un disco, ja trasbalsaves tota la programació. Però bueno, vull dir que això anava així aquell temps.
No, i tant.
Sí.
I jo he conegut un temps, que tu no has conegut, on gravaven les novel·les.
Exacte, això no ho he conegut en això.
Les novel·les, direm, que eren complicadíssimes, perquè hi havia uns actors.
Sí.
I tu, jo ho dic perquè jo ho feia, jo ho vaig fer dos anys, havies d'anar posant una porta, una renou de porta, un no sé què, ara telefona un nombre de telèfon, i era dur una feinada.
Sí.
Els vespres anaven...
Tenia molt de mèrit, això.
Hi havia un doble estudi, allà...
En el racó de la Galàxia Baix de tot.
En el racó baix, allà eren les gravacions.
I damunt l'altar el senyor Damià feia nevetes.
Sí, no? Sí que és bo. Som una època bastant...
Antigosa ja, fa més de 40 anys. De
me vas posar dues músiques molt similars, sí? Que totes dues diuen el mateix.
Quines? Ah, vale, sí.
Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón.
En Camilo Sesto.
No sé luchar.
En Camilo Sesto és una de ses grans veus que han tingut a Espanya. El que passa que després dels darrers anys va desvariar, sí, l'home, i amb però veus com sa seva, ell va fer Jesucristo Superstar, i té cançons en què té una veuassa fantàstica, fantàstica. Aquesta cançó deu tenir 40 anys o més, encara la recordam i la pots escoltar sense cap problema.
Vivir res així, morir de mort.
Exacte. I jo penso que de ses veus d'avui en dia, cançons d'avui en dia, d'aquí 40 anys, ningú se'n recordarà. En canvi, d'aquestes, sí, que se'n recordarà sa gent, no?
Me vas posar aquesta i també me vas posar de Miguel Bosé, una que també es diu Morir d'amor, però que és diferent.
Sí, exacte, que és una altra que també darrerament ha desvariat aquí,
és el que passa,
sí, que, però tenia qualque cançó que estava bé i clar, tu sabes com a persones normals, però a la darrera època de Camilo Sesto i ara Miguel Bosé aquí, que me perdoni, però
de totes maneres jo se veu d'en Camilo Sesto crec que sí, és molt millor encara,
però mos queden aquestes cançons, sí, que eren guapes quan funcionaven encara de manera normal, sí, sí.
Tu diràm dins el món de la ràdio,
sí,
també ets estat i encara ets el que se'n diu un ràdio aficionat,
sí.
Dic això perquè convé explicar-ho, perquè molta gent i sobretot la gent jove no coneix cas massa.
Exacte.
El que és el món de ràdio aficionats, i jo dic que és un món, era un món de llibertat,
sí,
un món de servei públic, perquè sí, també molta cosa s'acomanava a través de ràdio aficionat,
sí, sí,
i un món on els qui diríem era ràdio aficionat coneixia altres gent a altres puestos del món.
Tu podries xerrar, mira, jo t'aixer de basta que en Francos morigués, i tu podries escoltar, jo escoltava emissores de tot el món, i ja va ser quan vaig començar a pensar que havies d'escoltar moltes coses, perquè si un, i a vegades ho dic a la ràdio i és anar una mica en contra de l'empresa que on tu fa feina, si un escolta només una ràdio, llig un diari i només veu una tele, es converteix en un sectari. Tu has de saber el que pensen els altres. Jo escoltava emissores d'ona curta, jo que sé, Ràdio Moscú, Ràdio Berlín, Ràdio Pequín, la BBC de Londres, la Deutsche Welle d'Alemanya, Ràdio Tirana d'Albània, que era quan eren més comunistes que els més comunistes del tot. I quan xerraven d'Espanya, tu veus que potser les emissores més properes, la BBC o la Deutsche Welle, hi ha hagut una manifestació, centenars de persones que s'han manifestat a tot el puesto. Bueno, escoltaves, jo què sé, Ràdio Moscú, i que centenar de persones ja eren milenars de persones. I escoltava Ràdio Tirana, i a més de ser diversos mils de persones, ja els tanques eren enmig del carrer.
I si escoltaves una emissora nacional, no hi havia cap manifestació.
I tu dius, què passa aquí? El que et fa pensar... que allò dels mitjans de comunicació tot és molt relatiu. Depèn del propietari de l'empresa, de si diari que darrere l'empresa, això de subjectivitat és una mica, jo que me perdoni, però ningú és objectiu. Tothom és totalment parcial, sempre. I allò de la llibertat d'informació, tu és lliure per dir el que vulguis mentre que vi dins si diari d'aquella empresa, si no, no. Per exemple, llibertat d'informació, un diari digital català publicarà notes de premsa de Vox, per exemple, que no hi ha llibertat d'informació o de publicació, no, perquè no publiquen perquè no els interessa, i punt, o al revés.
Sí.
Això funciona així. Sí, sí, sí.
I el qual vol dir que direm, obert en el món,
sí,
tenies una visió,
exacte,
àmplia,
una visió molt diferent des que tenies.
I però jo dic que també feien un servei públic, perquè sí, cercaven, quan cercaven una,
sí,
cosa,
sí,
la cercaves,
sí,
a través de...
A més, tots estàvem quasi per obligació, automàticament eres de lo que eres de Protecció Civil, que ara és un organisme,
exacte,
més independent, però t'empraven per això quan hi havia emergències. Mira, jo recordo que el dia del 23F me va venir a cercar un conegut empresari de ferreries, que havia comprat un aparato de ràdio, un Sony, havia anat al Japó i no el sabia manejar, i me va cridar a casa seva perquè li sintonitzés emissores de fora d'Espanya per saber què passava, a més de la versió oficial de Ràdio Nacional.
Sí.
I va venir perquè sabia que jo sabia que aquestes coses anaven. Sí, 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 sí.
qui no ho ha ballat en això, eh?
Aquesta cançó, jo no he estat mai ballador. Jo he fet de DJ a la Perdiu de Ferreries des de 8 anys fins als 24, 25.
Que això era una cosa que també te volia demanar.
Aquesta cançó no ho és. Aquesta cançó és de quan jo anava a l'institut amb Ona Ramis. Jo en matemàtica sempre he estat més o manco, vull dir, m'anava bé. I a vegades, a les hores de matemàtiques, amb en Crispin Mariano de Can Agueda, des Mercadal, sí, que tenia 2 anys més que nosaltres i mos pervertia, anàvem a la discoteca a Chicago, que havia de veure l'American Bar, que estava molt bé, sí, i aquesta cançó en aquell temps estava de moda, Boniem.
Bueno, la cançó Boniem es diu Sani. Ho dic perquè hi ha oients que a vegades diuen no deis el títol de la cançó. Sí. Bueno, aquesta,
Sani, que no és la versió original, sinó que hi ha versions anteriors, sí, més antigues.
Però s'ha de Boniem, és la
que ha estat la més coneguda. Sí.
No, respecte a lo que comentaves de la Perdiu, quan me vaig posar que havies fet durant uns anys, sí, dit jo que hi ha la Perdiu, jo no sabia que la Perdiu, sí, hi hagués ball.
I ara torna a venir de ball, a baix de Salon.
A la Perdiu, sí.
A la Perdiu, sí. I a més era una feina que aquell temps jo hi anaves divendres, dissabtes i diumenges, i es pagava molt bé. Perquè, a més, te pagaven i estàs begut i menjat, bocadillos i tu i ets amics. Era fantàstic. Jo me vaig comprar aquell temps, jo què sé, les platines més modernes que hi havia, els tenia, perquè la veritat és que per una sessió tu comparaves aquell temps, jo què sé, clar, comparat amb ara sembla poc, però 5.000 peles cada dia. Un cap de setmana 15.000 pessetes. I era molt aquell temps.
Clar, molt.
Sí.
Bueno, bé, vam trobar jockeys bons, tampoc no era fàcil. Sí. No, avui en dia sembla que n'hi ha més, però un temps no era tan fàcil.
I els dissabtes el dueño, en Pasqual, em donava aquests doblers, agafava el correu, anava molt a Can Perpal a comprar els discos. I hi havia un empleat d'en Perpal que era més enterat i te deia, aquest disco ara a Londres funciona molt bé, a Londres funciona molt bé aquest disco. I tu t'anaves allà amb el muntat de discos que compraves i doncs et posaves. Sí.
Direm, a la ràdio tu has viscut direm, els dos moments, el moment direm de l'emissora en el Socors, sí, que diríem un moment analògic, per dir-li, sí, una cosa, quan vos vau traslladar a la Contramurada, jo em sembla que això era més o menys l'any 90
el 90, el 90, sí,
perquè jo me recordo d'haver vingut, sí, a la inauguració,
sí, hi ha qualque foto,
hi ha foto, sí. I a partir de llavors s'ha canviat bastant en el, sí, digital. Digo, aquí hi ha hagut un gran canvi.
A partir del 95 ja funcionava amb digital i jo vaig viure molt ràpidament la transició de l'analògic a lo digital. Jo vaig, lo que eren els cartutxos, no, veure, per la gent que m'ho escolti, tot d'una sa publicitat es gravava en cintes, en carretes. Després van passar un cartutxos que era com una cinta però dins una catxa i jo vaig passar molt ràpidament els cartutxos ja a l'ordinador. Però sé que durant un any manteníem a la vegada lo digital i els cartutxos per si a cas lo digital no anava,
Sí.
Que va anar sempre, però bueno, i va ser un gran avenç.
El cartutxo, de fet, era, sí, una cinta, l'únic que tenia, sí, avantatge que no l'havies d'anar.
Exactament, i quan t'acabava automàticament es posava en el principi, molta gent que mos escolti, sí, en els cotxos hi havia els cartutxos de 8 pistes que van, sí, era més o manco, i l'entrada en el digital va fer que alguna persona de la ràdio no vagi pur a seguir perquè no es van adaptar en aquest món.
Bé, això, clar, això sí. Passa actualment a molta gent.
Sí, no es van
adaptar. La gent s'ha d'adaptar una mica en el món, sí, digital. Sí. Avui en dia hi ha el que en diuen la bretxa digital, que la gent ha d'espavilar una mica, la gent major, sí, sí, ha d'aprendre a anar a un banc i no tot ja és una llibreta, etcètera.
Ho he viscut. Hi ha gent que s'ha de manejar ràtol i no hi van entrar. No. Va ser una llàstima, però no, la vida és així. Això va ser la sintonia d'un programa dels populares que tenia jo els capvespres. Era molt divertit perquè tot eren telefonades constantment de tots els pobles de Menorca, de gent que demanava una cançó i la dedicaven als companys de feina, a sa mare, a una amiga que fa els anys, i era totalment en directe. Te telefonaven, vull tal cançó. Jo, tu has vist a la discoteca, en el seminari, saps on tu teníem, sí, els discos? I tots tenien un nombre. Jo me sabia els discos més tots on eren, quin nombre tenien i on es havia d'anar a cercar. Jo me deien, vull tal cançó, i en 2 minuts posàvem aquella cançó.
Jo ho he viscut també, i el que dius tu, et telefonaven i tu cercaves a la vegada els discos.
Sí. I telefonaven no només de Menorca, sinó de Mallorca, perquè encara no hi havia cap emissora fora vila. Va començar a Ràdio Balear, però no n'hi havia cap que et sentigués en el nord de Mallorca. I mos escoltaven altres. De fet, antes de que no altres intercanvis.
Aquesta va ser una obsessió del senyor Damià tota la vida, sí, de poder arribar
a
Mallorca.
No, jo em penso que l'obsessió més era arribar a Mó, perquè tampoc a Mó no arribava massa bé. I jo record que la gent de Mallorca m'ho telefonaven també moltíssim, d'Alcúdia, de Cala Ratjada. Sí, sí, de fet, antes de que jo entrés, allò de compten històries de que organitzàvem viatges a Mallorca i feien publicitat d'una discoteca que era el Buffalo Club. I quan anaven allà en Toni Pons, en Toni Kay i en Juanita Roca, eren herois. Sí, això m'ho compta. I aquesta cançó de La història interminable era la banda sonora d'una època dels populars. Vaig tenir aquesta, una de Village People, una de Desirelles, i bueno, ets anava posant, i bueno, eres...
És que clar, tu has passat de la ràdio, que dius, has passat per tot, sí, manco de comercial i tal, i clar, hi ha el concepte de Ràdio Fórmula, sí, que també hi vas estar molta estona.
Sí, a Cadena 100, vaig fer 10 anys a Cadena 100 també, i...
Exacte. La Ràdio Fórmula encara està viva?
Sí, però ara ja nosaltres no, les emissores locals no hi intervenim, per una senzilla raó. Els primers anys encara anàvem en discos, cada setmana t'enviaven els discos que havien de radiar, allò eren colors, anaven en verds, blau, vermells i repetien. La repetició és la clau de l'èxit en la música. Si tu una música dius la primera vegada, aquesta música no m'agrada, però l'escoltes 20 vegades i al final diràs bé,
això
és la teoria. Però què passava? Que hi havia emissores que no seguien la llista i fan el que volien. Solució, ho faran tot centralitzat, la llista així com toca, i va ser quan va començar a pujar l'audiència. Perquè si el tipus de música és el mateix i no hi ha aquesta varietat de que cadascú posa el que vol. A una ràdio no has de posar la música que t'agrada a tu.
No,
has de posar la música que agrada a la gent.
No? Això és el que jo vaig dir quan me criticau que en programes de música hi ha qualque música que no,
sí,
vegades, que ja no m'us agrada. No,
avui en Toni.
Això és el que dic. Hi ha gent que sí que a lo millor li agrada aquella música i l'hem de poder posar.
Sí, sí, sí.
Vinga, bienvenido.
Miguel Ríos, inauguració del Mundial de Futbol d'Espanya 82. Vam fer un concert a Barcelona, final de les Rambles, ABA, La Trinca, el presentava Luis de l'Olmo, que és un dels meus herois del principi. I sé que m'esquí tothom li xiulava quan sortia Luis a presentar els cantants. I el Miguel Ríos era a l'època, que disco va ser de vegades més conegut que va tenir, i sé que ja fa família a Barcelona. M'ho van donar permís aquell dia per davallar a Barcelona, amb prou vestits de bonito, de militar. Teníem entrades i vam anar en el partit inaugural entre Argentina i Bèlgica. Vam estar entre dues penyes, una d'argentins i una de Bèlgica, que és de tot durant tot el temps. El futbol, a un camp de futbol, no es veu bé, es veu millor a tele, perquè eren dalt de tot i vam allà formiguetes que jugaven. I quan va acabar el partit, vam anar a veure el concert de Miguel Ríos i altres en el final de les Rambles. I com que va acabar molt tard, van dormir una entrada de metro de la plaça Espanya. I això demà matí, a les 6, bus i cap a escorrer altra vegada.
Jo el concert el vaig veure perquè el van emetre per televisió.
Sí, passa, passa. Sí,
va ser una possibilitat, és una passada.
Mira, jo hi ha dos concerts que record. Aquest en directe de Miguel Ríos i com van inaugurar el polideportiu teu amb l'última de la fila.
Ah, sí? Sí, que és
va ser genial aquest concert.
Va ser genial, sí.
Que és una de les coses que a Ciutadella, quin val recordar en carretera o en cavall, i tu pel poliesportiu, jo per aquell concert. Sí, sí, en sèrio.
La ràdio amb els anys ha canviat bastant, o sigui, molt, vull dir, vosaltres també, exemplars de la ràdio,
sí,
avui en dia sou poquets.
Tampoc, sí.
O sigui, toca amb la Ciutadella, que només sou dos.
Tenim, no? El tema de la paritat ho tenim totalment resolt. No?
Exacte,
sí, no tenim
la paritat total. Realment, trobes que bueno, no ho dic perquè critiques l'empresa, però trobes que funcionaria millor, hi hagués més gent, hi hagués el que hi havia els periodistes al carrer, vull dir, etcètera, o és que ja ha canviat la manera de...
Avui dia en tanta gent no funcionaria.
No.
No seria assumible, perquè som molts, hi ha molta competència, no només hi ha ràdios, sinó que qualsevol des de casa pot fer un diari digital, pot publicar el que vulgui, pot posar un podcast, pot vídeos, pot fer el que vulgui. Hi ha molta competència. I si fóssim, jo he vist a la ràdio, jo havíem estat, jo què sé, 8 o 10,
sí, teníem,
teníem estudis, amor. Això avui en dia seria inassumible.
Però clar,
era més guapo, sí.
El problema que hi veiem, direm, els més vells, és que la ràdio de proximitat et sé que realment genera més audiència, crec jo. Això no ho veuen així des de fora, i avui en dia les emissores locals, com la ràdio que estem aquí, estàs moltes hores connectats
amb fora. Si això que dius tu fos cert, que jo dic que no ho sigui, sembla que seria fàcil que qualcú amb mitjans econòmics per Montaró diria, muntarem una ràdio local, que la muntin. Si té tant d'èxit i és el que agrada a la gent, que la muntin.
No, però jo crec que s'escolta més la franja quan tu fas el programa. La gent tradicional sí. Escolta més la ràdio.
Jo estic content que diguis això, però jo sí. Som conscient que tu aprofites el tirón que tenen Carlos Herrera o els que hi hagi antes. Jo me veig que la gent no s'incorpora, potser sí, a les 12:20 quan entren els dos d'aquí. Jo crec que la gent molts ja comença de les 6 escoltant Carlos Herrera. La gent no barata tant de ràdio com
no, la gent és molt fidel, molt poc
barata, molt poc, no. I jo me sembla que
la gent és molt fidel,
que la gent que jo no, jo quan vaig amb el cotxe sempre faig zap i sí. N'escolta els altres. Jo penso que la gent que mos escolten els dos a lo local és perquè abans ja està enganxada i m'ha anat tot sortir i en José, en Toni pots fuixar i gent
sí,
que,
no, però que saps què passa? Que vist des punt de vista de qui ho escolta, les turades són massa... O sigui, per exemple, per dir una cosa, si tens un informatiu a les 12:30, en tens una a la 1, n'has de tenir una a la 1:30 de boletín informatiu, quan fa mitja hora que n'hi ha hagut un, vull dir, sembla que...
Perquè la ràdio està feta i pensada per la gent de les grans ciutats. Està feta per la gent que va dins el cotxe i escolta la ràdio. Si tu escoltes totes les ràdios, Onda Cero, la CER, naltros, es matí a partir de les 6, totes comencen a fer els programes informatius. I cada 15 minuts repeteixen el mateix. Igual que la tele, en els canals de notícies. Cada 15 minuts ho repeteixen tot. Perquè calculen que la gent no fa més de 15 o mitja hora dins el cotxe i per això ho repeteixen, perquè si una persona escolta la ràdio a les 6 i una altra puja a les 6 i mitja, li torna a repetir i no serà d'ell per aquella persona. La ràdio local, sí, sempre nosaltres vegades mos queixam, tenim poc temps, tenim poques hores, però clar, tu penses això, si fos tan factible, com és que no es fa?
Però jo crec que hi ha programes, concretament aquest programa,
sí.
A jo hi ha moltíssima gent que m'ha dit que agraeix molt que sigui una miqueta més llarg de lo normal.
Ja.
Sentit de que els representa, diuen ells, una mica de pau i tranquil·litat dins d'aquest món, sobretot polític, que tots els dies avaran.
Sí, sí, sí.
I això és...
M'ho
han comentat moltíssim.
Jo també m'ho diuen. Però clar, tenim els temps que tenim.
I dic això, i jo som un agraït, amb el sentit que jo sé que fem un esforç els dimecres amb aquest programa que
saltant-se
norma, perquè teòricament no.
L'assaltant perquè és tu i fa molta estona que col·labores amb
nosaltres. No, ja ho sé, però m'ho referes a que a l'Uribitge no s'hauria de...
Perquè tu vas fer feina a la ràdio.
Dos anys,
veus? Sí,
sí. L'any 66 i...
I de fa, mira, fa uns dies xerrada amb en Nicolás Andreu Daló, que també va fer 2 anys de fixo a la COPE. Sí, sí, sí.
Jo vaig fer 2 anys, de fet va ser la primera feina que vaig tenir, diríem, que me vaig voler independitzar de casa nostra, de mon pare, que tenia un negoci de venta i de botiga, i vaig anar a la ràdio, i el que després me vaig anar a estudiar ràdio i televisió fora i tal, i bueno, hi vaig fer feina.
Molt bé.
Me vaig posar, és l'única clàssica que m'he posat.
Jonas Kaufman.
Fantàstic.
Perquè m'agrada molt, té una veu fantàstica. I aquí, aquesta versió deu ser de fa uns anys, perquè tenia la veu encara... no la tenia tan càlida
aquest
com ara.
Aquest és un directe del 2013.
Bueno, sí, a lo millor... Perquè tant com va té la veu més càlida en Kaufman. Llavors, jo no som una...
Clar, banda... noto, jo aquesta versió, és que sempre tothom molt la demana per en Pavarotti.
Sí.
I aquesta banda, estic content que me l'hagis posada per en Kaufman, sí, perquè és diferent.
Sí, en Pavarotti jo a la mir perquè és allò, canta i no es despentinava per res.
No.
No passava cap pena per cantar. Però la veu d'en Kaufman a jo em sembla més càlida. Et sembla més la veu de, per exemple...
Si no està aguda.
Si comparem en Joan Pons, per exemple, amb altres cantants, en Joan Pons té la veu molt càlida i també m'agrada molt.
Sí.
I en canvi altres cantants la tenen més... No sé, per això no és tan agradable, segons quines veus. I en Kaufman té una
veu fantàstica. A més, en Kaufman està molt bé encara.
I de dones, n'Anne Trebo, n'Àngela Giorgio...
Sí.
Aquestes m'agraden perquè solen fer versions de música lleugera amb grups de Rússia o de Romania, i I queden bastant bé, també, sí. I en Cauman té qualque versió fantàstica d'aquesta. Té un vídeo molt curiós que està gravat, suposadament és un assaig en directe, però és el que està fet en dos trossos, perquè un moment veus el coro i baraten de plano i el coro ja no hi és. Sí, és el que sigui gravat en dues tomes diferents. Però sí, és molt xula aquesta cançó.
No necessitava presentació, és de Turandot, és més un dorme, no, en aquest cas, per en Carmen. El nostre, cantant, que és en Joan Pons, me l'ho vas posar,
sí,
també,
sí.
I jo crec que l'hem de posar, és diferent.
Sí. Jo crec que en Joan, tothom l'admira i se l'estimen, però no m'ha acabat de reconèixer-li tota la feina que ha fet en el món de la música. No ha fet la meva opinió. Oh, bueno.
Sí. Jo crec que això és segons qui.
Sí.
Jo, per exemple, sempre l'hem mirat i jo sempre l'he posat,
sí.
I jo li he donat sempre suport, i ell sempre m'ha donat suport també a les entitats que jo he estat. Quan vam inaugurar el Teatre d'Esborn, ell va ser qui el va inaugurar, l'any 90.
Me'n recordo que allà...
A la capella de Vidi que jo he presidit.
No, jo m'ho referia més a nivell institucional, a lo millor. Les entitats, jo ho sé, amb altres, lògicament, sí. Me'n recordo de la inauguració de Teatre d'Esborn i de que vau passar en la comitiva amb la reina allà, per davant, davant del Sucosa, i molt Sucosa, que eren altres. Sí, sí.
Miquel, tu dins del món de la ràdio, que fa tant d'anys que hi ets, que presentes, hauràs presenciat alguna anècdota curiosa. Tens alguna anècdota que vulguis explicar?
N'hi ha algunes que no es poden contar. I altres que... Sí, mira, me'n record. Jo han passat per la ràdio persones que van començar de política, que ja no hi són, persones que van entrar a la política que ens van imputar i encara no saben què passarà amb elles. Ha passat de tot. I clar, tu veus a la gent d'una manera que es publi no els veu. Per exemple, quan hi ha les campanyes electorals que solen venir a gravar
les cunyes
i tal i qual, clar, veus que n'hi ha que no tenen massa facilitat de paraula. I a vegades el seu jefe de campanya es posava bastant nerviós. I me'n recordo, en el seminari, ja no hi ha cap que es dediqui en el món de la política, però un que li va dir, venga, diu, queda aquí, diu, grava els anuncis i jo d'aquí mitja hora passaré. I va passar el cap d'una hora en què no havien acabat de fer el que havien de fer. I bé, no res. Però sí, sol passar. I allò dels mitjans, allò que t'ha de... Jo m'ho sembla que a vegades els mitjans anem una mica cap aquí on va ser onada dels moments, saps? Jo, i ara que estem tan ficats en el del canvi climàtic i que volen saber-se d'avui per demà, tu recordaràs que quan hi va ser crisi del petroli del 73, per exemple, mos deien que el petroli s'acabaria. Bueno, tenim petroli i no s'ha acabat. Tenim la guerra d'Ucrània, el petroli, ha tingut de tot, que ha passat res, no. Després, te recordes també que mos deien que tindríem energia inacabable i barato. Inacabable, potser, però barato no.
Està clar que no.
I després, allò de molt fort, pensava jo que aquest dia vaig passejar, m'agrada molt caminar en Assili cada setmana, i passàvem per l'espar eòlic, per l'espar solar de Puntanati. I clar que serà energia verda. La maquinària que hi ha, que consumeix petroli, fuma-les totes, les plaques que posen, que venen volant, les plaques a Menorca no venen volant.
Yeah.
Els que teniu cotxe elèctric, sabeu que vos costarà quan verdeu les bateries? Sabeu de què estan fetes les bateries? Sabeu els problemes que hi ha per refinar el liti? Sabeu els problemes que hi ha a Sud-amèrica, en els puestos aquí on treuen la sal de liti? I aquí no fem res. Jo penso que a Europa mos pensant que han de salvar el món. Nosaltres, que deixaran de cremar petroli a la Xina, a la Índia, Àfrica i Sud-amèrica, i nosaltres hem de ser recobert, i mos costarà potser.
Bueno, però hi hem d'anar cap aquí.
Sí, jo no dic que no hi hem d'anar, però és que no volem veure tot el que hi ha darrere. I ara tots els mitjans anem cap allà mateix, hem de saber-se ecològics, sí, que no dic que no, però no d'avui per demà. D'aquí 25 anys, a veure què ha passat, el que ara mos pensant que passarà.
Veurem.
Sí.
The end is near, and so I face the final curtain. My friends,
sempre la pots posar en Sinatra, My Way, My Way, però me vas posar en Shirley Bassey.
Sí.
Una gran versió,
sí, 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 perquè té, i encara canta.
Sí.
I troques viva i deu tenir 80 anys i troques encara, fa uns anys encara té vídeos que cantava.
Fantàstic. Dins el món de la ràdio tens molts col·laboradors.
Moltíssims.
Que participen, sí, sempre i tertulians.
Sí, sí, sí.
I tu també ets un, a més de ser presentador, un gran locutor, també ets un opinador, eh? T'agrada molt opinar. També sí, com ara ja acabes de fer una opinió, ja has donat una opinió.
Ja que hi ets.
Ja que hi ets,
ja que hi ets.
Com el món dels tertulians, que feis,
sí,
que avui en dia és menor, perquè només
sí,
tens una tertúlia.
Exacte.
O dues en setmana. Dues. Setmana.
Mira, els tertulians, jo penso que els mitjans de comunicació, allò com us deien antigament, que els mitjans havien de formar, informar i entretenir, el de formar la gent que vagi a l'escola, formant-se.
Sí.
Els mitjans, informant-se a mesura del que puguem, i entretenir.
Sí.
Que la gent ja té prou coses. A les tertúlies, que a vegades són molt, que estan molt, tot molt tenses.
Sí, no, jo hi he participat moltíssim.
Però després anau a fer una cerveseta i ja està.
Va,
Vull dir, nosaltres no venim a arreglar el món, venim a passar una estona.
Donar una opinió.
Exacte. T'agradarà, no t'agradarà, la defensaràs amb més o amb ocupació, però no volem passar d'aquí. Nosaltres no volem arreglar el món. El manco jo, pens que des de la ràdio, escolta...
No, però vam, si audiència sí que li agrada molt,
sí, sí, sí,
sintonitzar en ses opinions i està d'acord amb el que
exacte,
diu, no, amb el que diu l'altre.
És igual que els equips de futbol, tu t'identifiques amb un equip o amb un altre, tant si guanya com si perd, i en sa política passa el mateix. Tant si els teus ho fan bé o malament, tu defenses els teus, i ja està. I, sí, és molt divertit, jo m'ho passo molt bé.
Bueno, per acabar, perquè estem a punt...
Sí, sota anava a dir-li.
El futur de sa ràdio, Miquel Àngel, com el veus?
No, molt bé, mira... Nosaltres no ens podem queixar de més la ràdio avui en dia. És a dir, fer xerrar per la ràdio, xerrar, posar músiques, fer tertúlies, ho faran sempre. Sigui a través de la ràdio per ones, sigui per internet, sigui a través d'un podcast, sigui a través del mòbil. Jo em sembla que el futur de la ràdio el tenim assegurat.
No, o sigui, passarà el que va passar quan va sortir, diríem, la televisió, que van dir que faríem el Betxine, no va ser així.
Sí, s'acabaria el món.
I això també passa el
mateix. Sí, sí.
Jo crec que la ràdio té l'avantatge de que tu pots fer feina i escoltar la ràdio,
sí,
vas en cotxe i escoltes ràdio.
No pots fer la tele, no pots fer més mòbil.
Exacte.
No?
Jo,
sí, sí.
Amb els 23 he fet que estarà tantes l'exemple,
sí,
va ser el dia de la ràdio.
Sí,
tothom
sí,
es va posar en la ràdio i va mirar exactament què és el que estava passant.
Sí.
No es fiava ni de la tele.
Me demanaves una anècdota, jo record que la transmissió d'un pla municipal que van fer quan hi havia per allà en Allòs, van tenir una audiència brutal. Vull dir, la política també segons quin moments, la gent és morbosa i li agraden aquestes.
Bueno, sempre que hi ha morbo hi ha audiència, no està clar.
Sí, jo me'n recordo que va ser genial aquell dia, sí, sí.
Gràcies per...
Gràcies a tu per convidar-me.
No, per no faltar més.
Ara,
jo ja vaig dir que enguany volíem fer una passada a tots els tertulians i col·laboradors de COPE. Tu vas dir, jo no importarà. Sí, importa, perquè la gent també ha de veure un poc el que pots, el que opines tu, al marge de quan presentes.
De l'únic cada dia.
Eh?
Exacte, molt bé.
Gràcies per haver vingut, per ser aquí. I no sé, acabarem amb Sushi 4, per exemple.
Ah, sí, vinga.
Va bé?
M'agrada aquesta, m'agrada. Vinga.
Vinga, no. Adéu.
Bon dia, adéu.
Fins la pròxima, gràcies. Foolishly laying our hearts on the table, stumbling in.
alive.